Són les 9:20, les 4:20. En aquest any 2025 hi ha hagut una conselleria protagonista per diversos aspectes. Estem parlant de la Conselleria de Benestar Social, que ha tingut doncs, diversos afers ben candents en aquest any que ara deixam durant pràcticament tot l'exercici. Estem parlant, per exemple, de la gestió de la residència o, per exemple, de la gestió dels menors migrants no acompanyats. Teníem amb nosaltres la responsable d'aquesta cartera, que és la Cristina Costa. Benvinguda, consellera.
Bon dia a tots.
Com anam?
Molt bé. Acabàvem l'any una mica constipats, ja sense veu a veu, però de moment, bé, ha estat un any intens, un any de molta feina. Llavors, qui diga que les conselleries no donen feina, no s'ha ficat mai en la pell d'un conseller i la feina que té. Certes, com es dic, que hi ha hagut molta feina, hi ha hagut coses sobrevingudes, com pot ser immigrants, que han anat arribant en pasteres, això és una cosa que no podíem preveure, no podíem preveure quants arribarien, quants no. Avui de matí ho sentia les notícies que deies, el que havia minvat a Canaris i el que ha augmentat a Balears.
Així és.
Ja nosaltres ho anàvem dient ja fa mesos, ho hem anat reclamant en el govern balear i ho hem anat anunciant des de febrer de l'any passat, d'aquest any, perdó, de 2025, i ja sabíem aquestes quantitats, més o menys, el que arribaria, un més o menys, i sabien el gasto que podríem arribar a tenir. Per sort, aquesta previsió s'ha pogut fer, no com tocaríem, una visitació i com toca, ho hem fet més d'emergència, però hem tingut la bona acollida o l'ajuda tant del govern balear com ara l'estat, que pareix que s'està moguent una mica també per posar una carpa aquí a Formentera per la primera atenció i amb servei com s'ha de Creu Roja. Hem de veure quins fets es faran, vull dir, jo tampoc no vull ser negativa, vull dir, vull pensar que totes les institucions involucrades posaran la seva part i que ens ajudaran a sobreviure, perquè això és una cosa que és sobrevinguda amb una població, avui en dia, 11.300 crec que som, habitants, no podem suposar una pressió com aquesta.
Parlant de persones arribades per la via de la migració irregular a Formentera, enguany han set 2.628. De fet, un número pràcticament idèntic al de l'any passat, 2.617 persones, lleugerament superior, però bé, per l'estil. Bé, en tot cas, pel que fa a la gestió de la migració, en aquest cas la competència del Consell Insular de Formentera és la dels menors. Com estem en aquest capítol? Estem encara al voltant dels 135 menors tutelats?
Sí, hem de recordar sempre que els menors arriba un moment que compleixen 18 anys, deixen de ser menors i deixen de ser tutelats. Abans hi havia un programa d'emancipació que avui en dia no en podem tenir tants perquè són pocs pisos i això s'encarrega el govern balear. Però ni siquiera hi ha prou per tots en els 18 anys posar-vos en un pis d'emancipació. El que es fa és una mica una tria, si es pot, les poques places que hi ha, dels bons estudiants, dels que treballen bé, dels que tenen aquest últim espitjadeta perquè entrin en el món laboral. També intentam a tots els que tenen 18, encara que no puguen seguir en el seu programa d'emancipació, és tenir excursos que han fet tant de SOIP, que per això van a Mallorca, perquè allí tenim molts de cursos de SOIP, que ells fan tant cuina, perruqueria, com altres, tallers i titulacions que els hi va bé, a part d'estudiar espanyol, i ara aquí a Formentera també ens estan mirant la possibilitat de que aprenguin català. Estan caiguent a Formentera, doncs estem també mirant-ho, perquè aquesta primera acollida tenia aquesta assistència.
Per fer-vos una idea, d'aquests 135 menors tutelats, vostè diu que bé, diguem-ne, els que tenen podem dir doncs, un recorregut que ofereix més garanties, bons estudiants, tal, se'ls intenta col·locar en els pisos tutelats. No? Els que no, on van?
És com quan arriba un immigrant que té més de 18 anys, que feim amb ells? S'encarrega l'estat, van a un reconeixement i se'ls fa una expulsió en teoria de 72 hores que pots estar en el país. Llavors són gent en situació de carrer o gent que treballa bé, normalment, perquè manera, sí, normalment sí. No tenen papers, o segueixen el seu camí. Molts d'ells no venen aquí per quedar-se. Sobretot a llocs tan petits, no poden guanyar-se la vida. Ells tenen coneguts, normalment, depèn de qui venga. Per exemple, els argelians tenen molta gent a França.
Entonces, o Bèlgica,
sí. Vull dir, que normalment cada nacionalitat, o cada, per exemple, els sudanesos és una altra, els subsaharians és una altra, i cada un té una mica un contacte. La veritat és que volen seguir endavant. Els menors, hem trobat casos de tots. Vull dir, jo el que em preocupa més, o la part que vaig en directe, és veure que criatures, perquè te record que hem tingut un garrit d'11 anys, i tenim ara de 13, de 15, de 17, cada vegada són més joves. Això m'us preocupa molt. Per què? Perquè tu penses que estan baix de la teva tutela, no un any, estan 3 o 4 anys. aquesta sí que pots fer una bona feina, però no és fàcil. Si venen massa, si està massificat, no es podrem atendre bé.
Però vostè apuntava que no hi ha pisos tutelats per tots. Llavors, els que no entren als pisos tutelats, on van?
Quan tens 18 anys...
I fins als 18 anys, sí o sí se li troba una plaça? O...
Estem obligats per llei. Els menors sense família, s'estat, o en aquest cas Formentera, perquè és la nostra competència, és Consell, és de dar-los com a mínim un allotjament per viure. Vull dir, no diu quines condicions. Fins ara era de pisos de 8, avui en dia no es pot ni assumir, perquè 8 no ens supera. Vull dir, en tenim en 10, 12, 15, depèn. I tenim la gran sort que tant Mallorca com Eivissa com Menorca ens ha deixat obrir pisos en aquelles zones per poder-vos atendre una mica en les ràtios que diu Europa, que hem de tractar en els menors. Per què? Perquè dic intentant, perquè a vegades és impossible quan t'entren 100 i no 20, no pots acoplar 100 en el lloc de 20. Vull dir, has de fer, no sé, saturació, no?, per dir-ho així. I m'ho sap mal, perquè m'us agradaria atendre-ho millor, perquè tots aquests serveis es donen. Igual que ara a Formentera, que preguntaves l'altre dia què fan aquí. Arriben i comencen a fer espanyol, que és el primer que feim.
Ho fan a Sant Ferran, no?
Ho fan a Sant Ferran i a l'escola, allí. Allí mateix hi ha un petit... els cuidadors, n'hi ha, els hi fa classe espanyol un rato. Què passa? Avui en dia eren entre 12 i 14 aquí. És difícil un mateix grup. I el que fem és quan ja tenen una miqueta a nivell d'espanyol, és mínim, doncs ja els duim cap a Sant Ferran, que és el CEPA, que estan fent, que fan l'escola d'adults. D'adults que ens fan una espècie de moques desgovern, pues una excepció perquè aquests boixos sense papers puguen fer alguna cosa. Perquè pensa que no estan escolaritzats, no els puc dur ni l'escola, ni els podem dur a l'institut, ni els podem apuntar a cursos, ni a futbol, ni a segons a quines coses.
De totes formes, aquí no van a l'institut, no?
Sí, quan ja tenim... Vàrem tenir un, ara mateix no en tenim cap, vàrem tenir un que va anar a l'institut. Va anar a l'institut i quan va acabar la fase que li tocava, va començar a anar a Palma perquè hi havia un dels cursos que ell li agradava.
Aquí a Formentera, quants al·lots tenim ara mateix?
A dia d'avui, si no m'equivoc, 12, perquè n'hem tret 5 setmana passada, ara crec que 12.
Recordem que d'aquests 135 no tots són migrants, també n'hi ha, diguem-ne, arrelats a Formentera, no?
No.
No, 135 migrants i els no arrelats, que són una desena
més. Una vintena, 10, 20, sí.
O sigui, en total són uns 150.
Sí, nosaltres normalment apostem molt per famílies d'acollida. Perquè creiem que és un tracte més personal. No és el mateix viure en una família que viure en un centre en 10 o 12 boixos i creiem que es tracta més familiar. Amb això ho fèiem en sus arrabats. Ara intentem ja començar-ho. Ara tenim el primer cas, que tenim a Formentera acollida d'un immigrant, vull dir, d'un menor no acompanyat que va arribar a les costes de Formentera i ho tenim amb una família de Formentera.
Vam tenir el pare aquí, en Armando, que ens ho va explicar.
Correcte.
Una experiència molt polida, la veritat.
La veritat és que sí, i anem que a partir d'ara de gener farem aquests cursos d'acollides i, bueno, d'adopcions també, però que sàpiga la gent el que s'acollida, el que implica, perquè, a veure, tampoc no tothom pot acollir, no tothom. Tots tenim la bona fe, però tenen que saber el que és, el que comporta, I es tracta que has de fer, vull dir, tu no pots fer com vulguis, hi ha unes regles i s'han de seguir. I el que es fan són diverses entrevistes, per exemple, aquest nen ha estat 3 mesos en su procés per acollir-lo, perquè no és d'avui a demà, tens que passar unes proves psicològiques, tens que passar diversos punts.
Clar, clar. Bé, d'altra banda, bé, el menors tutelats, 135 menors, com dèiem, a Formentera... Bueno, que visquin a Formentera són 12, els altres estan repartits en diversos equipaments de les Illes Balears. Això té una inversió, suposa una inversió. Recordem que en aquest cas, durant el primer tram de l'any, el Consell de Formentera més d'una vegada va reclamar ajuda institucional per poder portar a terme aquestes inversions. Estem parlant de milions d'euros. A l'estiu, el govern balear va concedir una subvenció de 4,1 milions d'euros i ara fa pocs dies doncs, va anunciar la signatura d'un conveni amb el Consell de Formentera per un valor de 3,8 milions d'euros. De fet, el Consell de Formentera és el que rep més finançament en aquest capítol de tots els de les Illes Balears, bastant per sobre d'Eivissa, de Menorca i fins i tot per sobre de Mallorca. Per què? Doncs perquè som els que més rebem aquest tipus de perfils, de menors migrants no acompanyats en el conjunt de les Illes Balears. S'ha signat ja el conveni, aquests 3,8 milions d'euros?
Està signat el conveni, està aprovat per Junta de Govern el pagament a les entitats i crec, si no m'equivoc, que ahir es va pagar o avui es paga tot el que queda de l'any. Perquè creiem que les entitats tenen un gran pes perquè penseu que faltaven 3.700.000, quasi 800.000 euros per pagar i això el que suposen aquestes entitats. Són entitats que són fundacions, el que fan és tenir diversos projectes, i sí que no us hi pagava, han d'estirar d'una altra. Alguna és més forta i pot, i alguna altra no pot, perquè, per exemple, Samu, que és una de les entitats que mos atén, du l'atenció de majors, és típic pinganillo aquell que pots apretar que té o
ah, sí, criden. Sí, sí.
També a vegades se'l du Creu Roja, depèn de cada conveni. I van fent diversos serveis, servei de majors. Clar, tu vas estirant d'una banda i l'altra fins que se t'acaba els sous, no? Per dir-ho així. I què passa? Que nosaltres estàvem fent que aquestes entitats patissin, perquè tu tens que contractar gent, el sou no t'arribes d'estirar d'altres bandes que has de llevar d'alguna altra zona que podries invertir, perquè ells fan molt també compra d'alguna zona, perquè puguem tenir espais, tant per... A Mallorca ara n'estan fent un espai per formació directament nosaltres. Per quin motiu? Perquè creiem que la formació és el principal per ells. Molts d'ells veiem que quan fan aquest procés, i ja vam fer una l'any passat, en la setmana, un mes que feien intercultural, que feien immigració, vam fer unes xerrades, els boixos, que havien fet uns cursos, uns tallers, i l'adaptació que havia tingut en el món laboral. I això ens fa sentir orgullosos. Som Silla, que més adaptació tenim en el món laboral dels immigrants no acompanyats que arriben a les illes. Això ens fa estar molt contents, perquè vol dir que feim una bona feina. Vull dir, tenim un equip tècnic de menors petit, perquè no tenim molta gent, però que fan una enfeinada brutal. Primer de tot, he d'agrair-ho, perquè s'involucren, i crec que aquest sector, l'àrea de benestar, encara que ara m'has dit que tenim molta feina, he d'agrair que la gent s'implica molt. La gent es posa 100%, la gent fa més hores de les que toca, la gent es deva crides un dia que no és laboral i venen o t'ajuden, i amb això he de dir que estic molt agraïda.
Per cert, quan diu som l'illa que més adaptació tenim per part dels menors migrants, quan diem adaptació, a què ens referim?
Jo quan dic adaptació, ara estic dient que els insertem en el món laboral, que quan fan cursos els acaben i els aproven, perquè tu també pots tenir un fracàs escolar. Nosaltres, els nostres tant percents, som molt elevats.
De què estem parlant?
No te puc dir ara un número. Jo sé que els vàrem calcular perquè estàvem calculant els altres, i clar, per exemple, això, que sé, si de 10 en tenim 5, que acaben, i acaben els curs, és molt. Mm-hmm. I que els altres, potser siguin un o dos, és molta diferència. M'ho estic inventant, la dada, però més o menys el que vàrem mirar és que quasi tots els que entràvem a fer cursos, que feien els cursos que ells els agradava, no 100%, però un 80% ho acabava.
Consellera, preocupada per alguns comentaris que a vegades corren, inclús per xarxes, públicament, menys tenint aquests joves, inclús deshumanitzant-los... No vull posar exemples perquè millor
no, espatllar-nos. No fa falta. A vegades m'ho miro i estic per no mirar-me més aquestes xarxes, perquè jo em faria vergonya fer aquests comentaris. Crec que la gent no sap d'on venim, no sap realment cap història. Molts de comentaris, no en diré cap, m'agradaria que es mirés el seu paper d'aquella persona que acusa d'on ha vengut ell, com ha arribat. Realment no se'l va ajudar quan va arribar, perquè jo dut molt que molts d'ells no se'ls hagi ajudat. Perquè tinc l'exemple clar, en el nostre espai, a Benestar Social, ajudem a molta gent. Molta gent immigrant, molta gent amb pocs recursos, molta gent en fase de vulnerabilitat, no me surt la paraula, perdó. I jo veig la gent que passa per allí. Jo el que em fa és que la gent, per poc temps que hagi passat, un any, dos, a tu t'han ajudat. Com t'atreveixes a fer un comentari despectiu d'una persona que no sap la seva situació? Tenim la mala costum, no diré ja només aquest àmbit, la mala costum de criticar i parlar abans de pensar.
Ah, ja.
Hem d'aprendre a pensar primer. Aquesta societat anem a tot, a tope. Vull dir, no pensam, aturem-nos, pensem, pensa el que dius i la repercussió que té. És veritat, què passa amb això? Que fa fer que pareixem inhumans, és que us hi dam no sé què. Bueno, i el teu fill, si estàs tirat a una altra població, no t'agradaria que algú l'ajudàs? Si el teu fill ves creuat una barca que avui has dit 1.037 morts a la mà i ha arribat, tu pensa quina situació està visquent perquè aquest boig es fiqui dins una barca?
Deixem canviar-li de tema, és que n'estem cada mes sense temps, consellera. La residència. Va haver una inspecció de treball, es van reclamar diversos documents. Entenc, bueno, vostè ja va apuntar fa un parell de mesos o un mes i mig que ja s'havia entregat tota la documentació. Tenim ja, diguem, la informe de conclusió de la inspecció de treball o encara no?
No, si no. Informe encara no ho tenim, ja sabeu que això és lento. És veritat que si ves alguna cosa greu, tu informes la setmana, perquè és així, perquè totes les inspeccions de treball, quan tens alguna cosa greu, en seguida te reclamen. Com us van reclamar, I record, si Inspecció de Treball el que més reclamava era els contractes de feines a les treballadores, les hores extres que feien les treballadores, els torns si tenien el descans que tocava. Estava molt enfocat en el treballador, vull dir, que complissin els horaris, que fessin els descansos oportuns, que se'ls pagués les hores com tocava... De tot això no hi ha hagut res. El que varen trobar, que varen fer-ho allí, varen notar, és que hi havia una porta d'emergències que no estava bé, perquè recordem que la setmana abans hi havia hagut una tallada en Sedana que va venir, que s'havia inundat una part, inundat, havia entrat aigua per una part, entonces ens va fer fallar el sistema elèctric, i si nosaltres no podíem controlar aquella porta, no la podíem deixar oberta, en teníem una i l'altra no. I ho vàrem obrir, hem instal·lat uns nous sensors que només s'obrin quan hi ha moviment o quan hi ha detecció de fum o d'algun tipus, perquè clar, hem de pensar que allí tenim 18 usuaris en diferents perfils. N'hi ha algun que tenen demència, entonces no podem deixar de vigilar en cap moment. Què passa? Si deixem allò obert lliurement, és molt complicat. Ara hem posat aquests sensors que si hi hagués fum o alguna altra cosa s'obririn automàticament.
Hi havia també aquelles pulseretes de geolocalització, han arribat ja...
Es varen mirar les pulseres, passa que estan mirant si realment és molt legal això de tenir tothom amb una pulsereta localitzadora, si és més efectiu altres coses, s'estava mirant. Bé. Ho havíem demanat, però llavors m'ho han aconsellat, perquè ara, si te'n recordes, o vaig dir-ho un apareix l'altre dia, que tenim la Fundació de la Dependència, que m'ho està ajudant, i m'ho està dient una miqueta com funcionen les altres residències, m'ho està dient el sistema que estan utilitzant que els hi pareix. Estic molt contenta de que hagin vingut a ajudar-nos, molt, ho he d'agrair. Aquesta rapidesa tant de venir aquí un dia com un altre, llavors dos, el gerent i s'encarregat d'Eivissa i Formentera, perquè m'ho han reforçat les coses que estàvem fent bé.
De fet, amb la Fundació d'Atenció a Dependència hi havia un inici de pacte per transferir treballadors si hi havia baixes. Això s'ha arribat a fer?
Això d'aquí vàrem demanar que es fes un conveni de col·laboració, perquè ara mateix no podem agafar una persona que treballa en una altra institució. Clar. Legalment, ni en ni l'hospital, ni altra residència. Què passa? Amb aquest marc, és a dir, amb un conveni, podríem demanar un cert moment.
Està fet el conveni ja? Encara no.
No, encara no, perquè és més complicat del que apareix. Sí. Per quin motiu és més complicat? Simplement ha que firmar un conveni, però tenim que posar bé totes les bases, perquè no és el mateix que un d'Eivissa tingui que venir aquí, perquè no ho podem fer en Mallorca. Mm-hmm. Ara mateix a Eivissa també estan en su personal mínim. L'únic que demanem aquest conveni, que és per això que serà, és per si jo, per exemple, avui, perquè m'ho ha passat, avui, dia 31, són les 10 del matí quasi.
Tens una baixa o
tenc
dos.
Una baixa, sí. I a les 2 no ve a treballar, com la cobreix? Entonces, és per això, aquesta bossa, aquesta espècie de...
De totes formes, fins ara teníem entès que s'estava cobrint amb hores extres el propi personal de la conselleria, no?
Sí, clar.
De però... De la residència o d'altres àrees?
De totes... Tenim 28 sociosanitaris en total, n'hi ha 6 o 7 que són de SAT, llavors tenim que estan treballant a centre de dia...
Disculpi, SAT?
SAT és el centre d'atenció a domicili. Nosaltres tenim un servei que anem a domicilis ajudant els majors, tant a fer neteges personals, higienes, o si anem a ajudar a comprar la compra, o diferents serveis.
De fet, 28 és just el doble del personal que hi ha a la residència de sociosanitàries.
Sí,
no?
Correcte.
Llavors, el que entenem és que de moment esteu doncs, capejant aquestes baixes, doncs, reassignant hores, amb hores extres i tal.
Hem anat fent diferència. Vull dir, ara nosaltres no hem estat aturats. Jo aquestes Nadals he estat el dia 17 o 18 reunides, dia 23 una altra vegada reunida en les sociosanitàries i en l'equip directiu.
Com estem de baixes en les 14 dones una. Que treballen de sociosanitàries? Ara n'hi ha una?
Una de baixa.
I s'està doncs, cobrint amb aquestes hores extres de la resta de personal, és
estan
això?
Estan cobrint les hores extres perquè penseu que quan hi ha una baixa, la gent que està de baixa llavors té vacances. Les vacances que no ha efectuat durant els mesos que ha estat de baixa o els que li queden a l'any, els hi ha de dar vacances. Què passa? Que aquesta baixa, com millor durant 2 mesos o 3 mesos, llavors queden un mes més. Però bueno, us tenim cobertes perquè estaven cobertes. Me'n falta una per cobrir. De moment es estan cobrint perquè recordeu que el centre dia, per exemple, només obris matí, entonces tardes o nits me poden ajudar a fer algun torn. Clar. A SAT el mateix, treballam de 7 del matí a 2, 3 del migdia. També em poden fer reforç de tarda a nit. Intentant que em penjar així. L'altre dia, una de les idees que va sorgir és fer un calendari que cada un s'apuntar els dies que podria venir, per nosaltres sabrem a qui cridam, perquè moltes vegades crides a les sociosanitàries, primer començàvem amb les que treballen a la residència, però ningú et contesta per fer una hora extra, ni per fer un torn. La gent no et crida, entonces què fem? Acudir a SAT o en el centre de dia. Què hem fet ara? Pues un planning únic que ha començat a funcionar a partir de dia 30, és a dir, que serà pas més que bé, perquè la gent s'apunti a un mes, a un mateix mes, i s'apunti els dies que podria venir a fer hores extres. A part d'això, només per tenir una disponibilitat, pagarem a la persona que tingui aquella disponibilitat de 7 dies una quantitat, que poden ser 30, 40, 50 euros, sense que hagi d'estar simplement per tenir disponibilitat. És a dir, una persona que diu puc venir aquests 7 dies del mes, o 7 torns, que són de 7 hores, rebran una gratificació de 50 euros, per exemple. I, al final de mes, si ha hagut de venir una vegada, haurà cobrat les hores extres que hagi fet, més aquests 50 euros. Si no ha hagut de venir cap, cobrarà 50 euros igualment.
Per cert, d'altra banda, aquesta tardor va anunciar que faria una, o convocaria una mesa sindical per abordar el tema dels horaris, les taules de feina, etc. S'ha portat a terme ja aquesta mesa?
El que han fet, per mort de que era molt precipitat, perquè varen tenir 2 o 3 meses sindicals per fer les proves, per mort de tenir la consolidació del personal del Consell, hi ha massa meses sindicals i estem cada 2 setmanes fent-ne, perquè pretenem que la mesa sindical. Què passa? Que el que hem fet ha estat convidar en els sindicats a venir a aquestes reunions. Dia 19 vam fer, o dia 18, no me recordo, el dia abans de Nadal, vam fer una reunió, n'hem fet una altra, i ara en farem una altra el dia 13 de gener.
Per abordar això dels horaris.
Sí, estan fent. Els horaris és simplement, perquè clar, estem abordant tot el que posa el paper que vam aprovar, és a dir, totes les enquestes, nosaltres vam fer unes enquestes, i les enquestes deien que necessitàvem més comunicació, o millor entre torn i torn, que necessitaven, o millor, que tenien que dar massa de presses menjar, entonces, quizà seria canviar l'horari, i vam fer una mica totes aquestes enquestes. Després del resultat de les enquestes, el que hem extret és que es mourà a partir de mitjan gener l'horari, és a dir, no és un canvi d'horari, que és el que hem de fer, perquè si no passa per mesa no es pot canviar substancialment, però se pujarà una hora. Vull dir, si començaven a les 7, començava a les 8, així les queixes que hi havia, que es dutxaven molt de matí els usuaris, és que avui es podrà dutxar a partir de les 6, perquè n'hi ha que ens ho demanen abans, però abans de les 6 no feim aquesta feina, perquè si no és allargar. I llavors el que feim és allargar fins a les 8 perquè puguem anar aixecant els usuaris a poc a poc.
O sigui, ara les dutxes faran entre 6 i 8, depenent...
Sí, també. O 9, perquè els 8 i mig esmorzen, intentarem que tots estiguen assajats i estiguen ja preparats per almorzar a les 8 i mitja.
Molt bé. Consellera Cristina Costa, de Benestar Social, moltíssimes gràcies per atendre'ns en aquest dia darrer de l'any 2025. Doncs res, que tingui bon cap d'any.
Moltes gràcies a vosaltres.